El treball autònom a Catalunya travessa una situació límit, ho alerta el Consell de Treball Econòmic i Social en el seu informe anual, que denuncia precarietat estructural, bretxa de gènere i mancances greus en protecció social. Fixa't en aquestes dades, que són un mirall del viacrucis en el que viu l'autònom. Segons l'EPA, el nombre d'autònoms ha caigut un 6,6% l'any 2024, especialment entre les dones, un 9,3%, i els treballadors d'entre 40 i 54 anys. I atenció, perquè els autònoms estrangers creixen un 7,8% i ja són el 16,4% d'aquest col·lectiu. Si et parlo de les pensions, també és un drama, i és que són un 37% més baixes que les dels assalariats i la taxa de denegació de prestacions per cessament d'activitat arriba al 60%. Per tot plegat, el Consell de Treball Econòmic Social reclama una reforma profunda en diferents àmbits que els hem analitzat a Rere Cope Catalunya i Andorra amb en Carles Mas, que és ponent de l'estudi i director de l'àrea econòmica d'empresa PIMEC. Amb ell ha estat el company Ricard Álvarez.
La situació dels autònoms a Catalunya, que per cert representen el 15% de les persones afiliades a la Seguretat Social, continua sent un tema de gran preocupació a molts reptes per afrontar. Malauradament, la realitat és que l'avenç cap a una millora és molt lent, especialment pel que fa a la protecció social.
Quan arribem a les dades, aquest any 2024, hi ha 2.550 autònoms que van demanar la prestació, però només 4 dels cada 10 casos han estat aprovats. És a dir, el 60% s'ha denegat. Però és que és el segon any consecutiu que arribem al 60% de denegacions, que la normativa no està adaptada a l'autònom.
I aquesta inadaptació de la normativa genera una desconfiança considerable, ja que els requisits formals massa estrictes fan que molts autònoms es quedin sense la prestació per tancament de negoci, tot i la seva situació objectiva. Aquesta desadaptació legal no només afecta el present, sinó que també té un impacte directe en el futur de l'autònom a llarg termini, especialment pel que fa a la jubilació.
Les dades són molt clares. Hi ha un 37% de diferència dels diners que, sí, que es cobren per la prestació, que marca també el fet de diferents cotitzacions, diferents moments.
Aquesta bretxa en la pensió mitjana del 37% inferior al règim general, sumada al fet que es jubilen un any i mig més tard, fa palesa la vulnerabilitat estructural que l'informe destaca. Tot i que el nou règim de cotitzacions hauria d'equiparar les prestacions, es parla d'un termini d'entre 10 i 20 anys per veure una equiparació total. I a tot plegat, si sumeu un problema històric, la burocràcia, un dels principals mals de cap per a l'autònom.
Però en el cas dels autònoms, la burocràcia, que moltes vegades no tenen assalariats i, per tant, la burocràcia és quasi el primer problema que tenen per la tasca diària del negoci, inclús per fer-la créixer. Sí que hi ha un bri d'esperança sempre, és el nou pla de simplificació del govern que està posant en marxa. El que necessitem no són més estudis, el que necessitem és que realment s'implantin mesures d'agilització, de més confiança, i per tant amb més confiança i corresponsabilitat segurament podrem avançar molt més.
La simplificació i la confiança són, doncs, les claus per millorar la competitivitat i la situació de l'autònom, evitant que una legislació excessivament regulada acabi frenant l'activitat econòmica. La realitat de ser autònoma a Catalunya és avui una dimensió desconeguda i un malson, segons les dades del Consell de Treball Econòmic i Social, que el consideren un col·lectiu vulnerable. Però aquesta sensació no és només estadística, sinó una vivència diària per a molts professionals. Avui al migdia de Cope Catalunya i Andorra hem parlat amb un autònom, el Josep, propietari d'un taller, que ho ha expressat amb contundència, ja que les traves actuals dificulten elements fonamentals per a qualsevol negoci.
Per ser autònom, jo crec que el primer és que som gent que hem d'estar acostumats a estalviar, a invertir, i no s'està deixant estalviar. Per invertir només tens que traves, el creixement llavors se fa difícil, i ara afegit, si veus el sistema nou de cotitzacions.
Aquesta manca d'estalvi i la dificultat per créixer es veuen agreujades per legislacions fetes des del desconeixement de la realitat, amb greus conseqüències, especialment en la protecció social. El cas de les parelles dels autònoms, per exemple, o la diferència abismal en les pensions, il·lustren aquesta dinàmica. L'informe assenyala que la jubilació d'un pensionista autònom és de 500 euros inferior a la d'un assalariat, un fet que s'agreuja per situacions tan concretes com la que ha viscut la seva pròpia família amb la nova llei.
I ara resulta que amb la nova llei només poden cotitzar pel mínim. Per exemple, la meva dona, que li falta 4 anys per jubilar-se, no solament a partir d'ara, sinó que d'efecte retroactiu, diguéssim que li han fotut la jubilació en l'aire després d'estar cotitzant des dels 17 anys. Vull dir, no sé si s'ho han parat a pensar, això.
Lleis que, com assenyala el Josep, es fan sense conèixer una mica la realitat i sense posar els peus a terra. Aquest tracte desigual porta el col·lectiu a sentir-se com a treballadors de segona i, sobretot, a carregar una responsabilitat i una jornada laboral molt superiors a la de la resta. De fet, l'actual esforç dels autònoms és tan gran que es considera un pilar bàsic per al funcionament del país. La qüestió és que, si els autònoms no continuessin amb el ritme actual, el país empatiria les conseqüències.
Jo crec que si els autònoms ara treballéssim les hores que treballa un treballador normal, el país col·lapsaria, així de fàcil. Perquè és impossible treure la feina de la manera que s'està... Clar. Que s'està preparant tot. Jo els meus dos fills els he prohibit que ho siguin. Així de clar, prohibit.
Aquesta prohibició, aquesta ruptura de la continuïtat familiar a causa de la complexitat burocràtica, es percep com la constatació que les coses s'estan fent malament i que l'administració no està facilitant el relleu generacional ni la dignificació de l'ofici. També es critica la constant exigència de formació i la burocràcia absurda, sense ser conscients que tenen totes les hores plenes i que, a banda de treballar, també s'ha de viure. Per tant, el missatge és clar. El col·lectiu autònom, vital per a Catalunya, sent que no se'l cuida i demana a l'administració que entengui la seva realitat per evitar un futur sense relleu generacional i amb un col·lapse econòmic.
Avui, per parlar de tot plegat, en parlem amb la Cristina Pérez, que és la presidenta d'ATA Catalunya. Senyora Pérez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Bueno, què diria vostè d'aquest informe? Quines serien les seves primeres paraules sobre el que hem comentat?
Doncs que aquest informe mai sortirà res bo pels autònoms. Vull dir, la situació, per lo que es veu en aquest informe, que és bastant extens, doncs és, normalment és la mateixa. És a dir, l'autònom pateix, patia i patirà. De moment és una conclusió molt, molt banal, però és que és així. És a dir, el treballador autònom, com sempre ha estat considerat un empresari de segona, doncs té un patiment que no té un treballador en règim general, evidentment, i pateix d'altres circumstàncies, com és la fluctuació que pugui tenir del seu negoci, que això no ho contempla ningú. És com si ningú sapigués que un autònom avui té feina, demà no en té, demà passat no sap, no contesta. Llavors, bueno, és rellevant aquest informe perquè veritablement, doncs sí, reflexa aquesta situació.
Com pot ser que es tractin de segona divisió aquests treballadors quan hi han un munt de milions de persones que hi treballen en aquestes condicions d'autònoms i que aixequen cada dia la persiana?
Doncs per moltes circumstàncies. La primera és, per exemple, el sistema de cotització que tenim. Un autònom no té una previsió de futur. Per tant, doncs, cotitza d'una manera que no es pot equiparar ni crec que es pugui equiparar mai a un treballador en règim general. No obstant, és el que dius. És el que emprèn i és el que tira endavant en molts negocis i en moltes empreses a l'estat espanyol i a Catalunya, evidentment. Hi ha un sistema de cotització que no s'acaba d'ajustar, perquè, evidentment, com un autònom no pot fer una previsió de com li anirà a la feina, com li deixarà d'anar, si pot pagar salari, si no pot pagar, doncs en el seu dia l'autònom doncs va cotitzar una mica a mínims, per dir-ho d'alguna manera. Clar, evidentment, després venen les conseqüències. I aquests mínims no només és per temes de jubilació, també és per temes d'incapacitat o per qualsevol prestació a la que tingui dret.
Avui llegia que, per exemple, la pensió mitjana per jubilació dels autònoms és 532 euros inferior a la dels salariats. Això es diu ràpid, eh?
Es diu ràpid, però és una veritat. És una veritat i una certesa. Les pensions de jubilació que ens estem trobant, de gent que ha treballat tota la vida i que ha cotitzat tota la vida, en casos d'autònoms, doncs és molt inferior a la d'un treballador en règim general. Però és el que comento. El tema de les cotitzacions doncs no acaba d'encaixar.
Hi ha d'altres països, crec que el tema de l'autònom està molt més o millor mirat, no? Jo no entenc per què aquí hi ha aquesta sensació i realitat de que són treballadors de segona, com bé dèiem.
Bueno, hi ha d'altres països. Sempre mirem una mica al nivell europeu com els hi val, com els hi deixa d'anar. Però jo crec que tampoc tenen tots una situació per dir, ostres, doncs Alemanya estan estupendos, anem a Alemanya a fer-nos autònoms. Jo crec que sí, poden tenir una situació una mica més beneficiosa que la que tenim aquí a Espanya, però l'autònom és autònom. Té unes característiques i té unes complicacions que, per desgràcia, són bastant universals.
Per exemple, si parlem de l'accés a la cobertura per atur, és molt limitat, no? Ja que només s'accepten 4 de cada 10 sol·licituds de prestació per cessament d'activitat. Això és brutal.
El cessament d'activitat, bueno, jo encara haig de veure l'autònom que li donen, perquè és molt complicat, els requisits són una mica complicats i, a més, que, clar, has d'acreditar tota una sèrie de coses que a vegades és impossible d'acreditar.
Efectivament.
Són més traves encara.
La bretxa de gènere també es nota en el tema de les pensions, crec que és d'un 27,7%.
Sí, també aquesta bretxa no hi ha manera de superar-la. Sí, sí, en aquest cas, doncs, bueno, hi ha una bastant diferència entre homes i dones i fa patir. Fa patir perquè aquesta bretxa no s'acaba d'eliminar, per dir-ho d'alguna manera, perquè al cap i a la fi autònom és igual, o sigui, dona, home o el que fos.
Sí.
Però sí, aquesta bretxa existeix i després, clar, tenim el tema, evidentment, de la maternitat, en el cas de les dones. Doncs la majoria de dones autònomes ha arribat un punt a la vida, doncs, evidentment, com tenen dret i és natural tinguin criatures, amb el tema de la maternitat, doncs són les que més s'encarreguen i les que principalment deixen de ser autònomes, deixen la feina per encarregar-se dels fills i de la família.
I també el tema de la baixa laboral en cas de malaltia, no?
Bueno, clar, això és un altre. Perquè segons la cotització també és el que tinguis tu, és el que cobraràs de baixa. Llavors, doncs, en funció del que hagis pogut cotitzar, doncs és el que tindràs. I, evidentment, doncs, no sé, imagina't una baixa que potser et paguin 600 o 700 euros, què fas?
Sí, sí, no. Pagar la quota d'autònom. Pagar la quota d'autònom, no? És que no et queda per res més si és que pagues aquesta xifra, no? Perquè hi ha molta gent que es paga molt menys.
Clar, 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 sí, és un drama, o sigui, la paraula és drama, que cada cop s'ha millorat, ojo, o sigui, cada cop estem una mica més aflorint amb aquesta realitat i fer entendre a les administracions i al govern en general que l'autònom és un empresari potent, encara que sigui considerat moltes vegades de segona, però és un empresari potent
sí. I
que se l'ha d'ajudar una mica a sortir d'aquest pou. I una mica amb tot, o sigui amb un nou règim de cotitzacions, siguin amb ajudes d'altra manera, però sí que ara ens hem fet bastant més visibles i amb aquesta visibilitat jo crec que és un problema que tothom coneix. Tu vas pel carrer i quan dius soc autònoma, hola!
Yeah.
És una mica... Bueno, però crec que s'ha de sensibilitzar i sobretot també s'ha d'informar l'autònom, perquè hi ha molts autònoms que això de cotitzar per lo mínim diu, bueno, és que pago menys, ja, però després et passa qualsevol cosa i què fas?
No, no, exacte, però clar, si estàs treballant d'autònom per 1.000 euros i t'has de pagar el mínim, no sé si són 400 euros, què et queda, no?
Exacte, exacte. I ni t'explico als emprenedors, als pobres que comencen ara. Perquè, clar, tu normalment quan comences un negoci, els dos primers anys és a pèrdues.
Sí, sí, el que està clar és que estan en situació de vulnerabilitat estructural. S'ha de canviar, òbviament, perquè recordem que són milions les persones que estan treballant d'autònoms i que costa, eh? I que també no hi ha només aixecar la persiana, perquè estem parlant també de gent que treballa de moltes coses, que no només té botigues. Relacionem el tema de ser autònom amb persones que té botigues, però hi ha molta gent que treballa com a autònom guanyant autèntiques vergonyes de sous i, a més, havent de pagar. I no t'oblidis de pagar un autònom, eh? Un mes que...
No, i a més un requisit pels cessaments de l'activitat és que tinguis tot en regla i que no siguis morós de cap tipus.
Efectivament.
O sigui, tu pots tenir un negoci que s'ha enfonsat, evidentment no poder arribar a pagar doncs, els impostos corresponents i les cotitzacions corresponents i, evidentment, no tens dret al cessament de l'activitat.
Una vergonya. Doncs, Cristina Pérez, presidenta d'ATA Catalunya, gràcies per estar amb nosaltres i recordar a la gent que si té algun tipus de dubte, vosaltres a ATA assessoreu molt bé a tota la gent d'aquest gremi d'autònoms que, entre tots, hem d'ajudar ajudar-los perquè per mi és una autèntica vergonya el que està passant en aquest país. Cristina, gràcies.
Gràcies, Montse. Moltes gràcies.
Ciao.
Adéu, bona tarda.